Fletxa, Isaac, abraçada forta, que vagi molt bé, i ja a partir d'ara comencem a parlar d'aquest Giro d'Itàlia, que avui no tira la careta, però és el tot Giro. Recuperem l'espai clàssic d'anteriors temporades, el Fletxa parla-nos del Giro, el tot Giro. Gràcies, Fletxa, que vagi bé.
Gràcies.
I gràcies, Isaac, una abraçada.
Una abraçada.
Són les 8, notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta, bona tarda.
Bona tarda.
Notícies a aquesta hora.
Comencem destacant que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, i també tres ministres espanyols viatgen a aquesta hora a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife i, mentrestant, aquí a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa que va morir per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Ho ha explicat Antoni Trilla, epidemiòleg del Clínic, en declaracions a Catalunya Ràdio.
És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són, recordem, una dona de 32 anys ingressada a Alacant que tenia símptomes però que aquesta mateixa tarda ha donat negatiu en la PCR que se li ha fet, i també hi ha una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. Més coses. Resignació entre els usuaris per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i també els trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants s'han fet cues a les màquines dispensadores i alguns usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar sempre i quan el servei sigui eficient.
A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
I aquesta tarda mor el conductor d'un totterreny en un accident amb 3 vehicles implicats a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, a la carretera C-152. Com a conseqüència de l'accident, mor el conductor d'un dels totterrenys implicats. Amb aquesta víctima ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. I acabem explicant que Girona ha donat avui el tret de sortida a una nova edició de Temps de Flors. Durant el matí, centenars de persones han omplert els carrers de la ciutat, mentre que aquesta tarda la celebració ha quedat més deslluïda per culpa del mal temps, per culpa de la pluja. Un dels llocs més fotografiats, sens dubte, han sigut les escales de la catedral, protagonitzades en aquesta edició per un drac com el del Parc Güell, però transformat en una cocollona, que és l'animal mitològic genuí de Girona.
La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmic o si era pintat, eh?
No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
Són les opinions de la Marga, veïna de Girona, o de la Cristina, que hi ha anat des de Barcelona amb les seves amigues. La mostra, recordem, enguany inclou 141 muntatges i es podrà visitar fins al pròxim 17 de maig.
Gràcies, Berta.
Vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Som els del Tot Gira, són les 8. De seguida obrim Hora Clàssic. Barça-Madrid, tots els detalls de la prèvia, l'anàlisi, avui en un bar especial on parlarem molt, òbviament, del que ha passat avui a la sala de premsa de Valdebebas. Ha parlat Arbeló, ha donat la seva versió del que va passar aquesta setmana, aquests mastegots entre Tchouaméni i Valverde. Passarem per Madrid amb l'Orfeo Suárez, tindrem també l'Anaïs Martí, el Carles Fiter i també el Ferran Latorre, el Francesc Latorre, a banda del Ramon Salvurri, que ens ha seguit avui la roda de premsa prèvia de Flick. De seguida, especial clàssic al Tot Gira. Abans, marcadors, i comencem amb futbol. Primera divisió, s'avança el Celta, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, jo crec que ja pensa en el final de temporada.
Sí, senyor, últims minuts de partit, en queden 16, més l'afegit, el Metropolitano, l'Atlètic de Madrid 0, Celta 1.
Tenim un partit que fa no pas tant era de primera, partit a la segona divisió entre Valladolid i Saragossa.
1-0 guanya el Valladolid, també queden, doncs, 15 minuts més l'afegit.
Segona federació, partit d'anada de les semifinals del play-off per pujar a la primera federació. Oriol Rodríguez, al descans del partit del Reus.
Sí, sí, a punt de començar fins i tot la segona part d'aquest Reus-Redis 0, Unión Deportiva Ourense 0. Ara surten els jugadors del Reus ja al terreny de joc. Ha estat més superior al Reus en aquesta primera part, però de moment s'ha acabat sense gols.
Com tenim també futbol internacional, el partit del City, que, recordem-ho, lluita per guanyar la Lliga en aquest frec-a-frec amb l'Arsenal.
Doncs mira, fa no res, estava empatant el partit, ara l'està guanyant per 2-0, gols de Doku i de Haaland. City 2, Brentford 0, en queden 13 més l'afegit pel final. Amb aquest marcador, doncs, el Manchester City, que estaria a només 2 punts del conjunt de Mikel Arteta.
Més coses, Lliga CB de bàsquet, ens ha explicat el Xevi, que ha guanyat el seu partit al Barça davant del Burgos. De seguida buscarem reaccions als vestidors. Encara s'està jugant el partit del Girona, que està sent etern avui a la pista de Lucan Múrcia.
Està sent llarg i el que no està sent és positiu a nivell de resultat pel Girona, perquè queda 1 minut i 19 segons, guanya Lucan Múrcia d'11 punts, 83-72, però compte, perquè vull destacar una cosa, i és que el Girona acumula en aquest partit 27 rebots ofensius.
Déu-n'hi-do.
És només 1-1 del rècord històric de l'ACB. El rècord històric són 28 rebots ofensius del Múrcia, precisament, l'any 96-97. I de l'Ourense, el curs 89-90, són 28 rebots ofensius. El Girona està en 27, per tant, podria aconseguir el conjunt de Moncho Fernández, tot i la derrota, un rècord històric.
En minut 19,
eh? Minut 19.
Capturar almenys un rebot ofensiu més. Dos per superar aquest rècord. Per cert, alguna cosa més? Algun marcador més, Sergi?
Sí, home, i tant. Mira, en bàsquet encara tenim en joc la final de la Champions, aquesta final que hauria d'haver jugat la penya. Malauradament no ha estat així. L'està guanyant de moment l'AEK d'Atenes contra el Rites per 10-4 al minut 4 del primer quart. Abans, el partit pel tercer quart lloc se l'ha endut l'Unicaja de Màlaga, guanyat per 85-80 al Tenerife. Dues de waterpolo. En aquest cas, estem pendents dels play-offs per diverses coses, pel títol, per la permanència, pels llocs intermitjos de la classificació. Començo pels play-offs per la permanència. Han jugat el Catalunya i el Mediterrani, el primer partit. Ha guanyat el Mediterrani 12-11 al Catalunya. És una sèrie millor dels 3 partits. I després hi ha la sèrie per quedar entre el 5è i el 8è, el partit entre els dos catalans, Rubí i Mataró. Ha guanyat el Mataró 20-11 i en aquest cas el Sant Andreu ha perdut contra l'Etxeide per 14-13.
Molt bé, passen 7 minuts de les 8 del vespre. De seguida vaig amb la prèvia d'aquest Barça-Madrid de demà 9 de la nit, on el Barça pot ser campió de Lliga, però abans em demana pas el Xevi Soler des dels vestidors del Palau Blaugrana. Després d'aquesta victòria avui davant del Burgos, segueix la lluita del Barça per intentar millorar la quarta plaça, poder ser segon o tercer. Xevi.
Vinga, doncs, al costat del Vilhernán Gómez per primer comentar el partit. Li fa un okay al cap de premsa. Per parlar d'un partit que ha semblat sempre molt ben controlat avui.
Bueno, creo que ha sido un partido en el que la segunda parte no hemos estado al nivel que requeríamos nosotros y bueno, desconexiones. Y creo que hemos perdido hasta el último cuarto, ¿no? Pero bueno, estas semanas son muy largas, estamos entrenando. Burgos también se está jugando todo, han jugado un momento muy bien el partido, así que nada, ahora seguir mirando hacia adelante.
Sou crítics, però el que és cert és que sembla que el Barça potser ha trobat una línia en els últims partits, almenys per tirar els partits endavant. Des de fora es veu així, des de dintre també?
Bueno, yo creo que ahora pues sabemos la plantilla, ¿no? que somos, que estamos trabajando durante las semanas largas, muchos días juntos, preparando bien los partidos, esperando al resto a ver si vienen o no. Y bueno, los demás pues trabajando muy duro, siguiendo las órdenes de Xavi, intentando acabar a lo mejor posible y sobre todo luchar por esa segunda posición, ¿no? que queremos conseguir en la clasificación.
Envía molt el fet d'entrenar tants dies. No estava acostumat durant la temporada.
Bueno, se hace raro, sobre todo la semana pasada, que fue la primera, pero bueno, es una oportunidad para trabajar muchísimas cosas, pequeños detalles, mejorar técnica individual, mejorar como equipo, recuperar también, ¿no? De esa temporada tan exigente. Así que creo que estamos aprovechando muy bien las semanas, que nos puede venir bien, ¿no? Para tomar un poco de oxígeno de cara a lo que nos queda.
A tu m'ho has dit abans, segon lloc és l'objectiu ara mateix?
Sí, sin duda, ¿no? Dentro de lo que caben nuestras posibilidades y todavía se puede, vamos a luchar por ello.
Merci, Billy.
De res.
El Billy Hernán Gómez aquí al vestidor del Barça, un vestidor tranquil, després d'aquesta victòria contra el Burgos.
Molt bé, gràcies, Xavi. Tanquem línies amb el Palau. Veig que últims segons, a la pista de Lucan Múrcia. Hi ha hagut algun altre rebut ofensiu?
Encara no. Queden 50 segons. Perdrà el Girona. Perdrà el Girona 85-75, però estem pendents d'això, perquè és això. Si agafa un rebut ofensiu més, farà un rècord històric de la Lliga CB.
Ja, ara?
No, està atacant el Múrcia.
Els vermells són els del Múrcia, correcte. Molt bé, ara de seguida en confirmes el final del partit. Passen 9 minuts del 8, de les 8 del vespre. Ara sí, parlem del clàssic de demà.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció al bar.
El clàssic torna a casa. el clàssic amb més expectació.
El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
Un clàssic en premi.
A la central, i arriba Lewandowski, el cop de canvi, gol! Gol, 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 gol!
El clàssic definitiu.
Lewandowski ha aparegut per fer un gol que li pot obrir de bat a bat les portes de la Lliga al Barça.
La prèvia del Barça-Madrid, el tot gira.
No ha passat mai a la història i demà pot passar. El Barça té l'oportunitat demà a les 9 de la nit de ser campió de Lliga davant de l'etern rival. Per ser-ho necessita com a mínim l'empat en un partit especial perquè el clàssic torna al Camp Nou 3 anys després i ja amb l'exili a Montjuïc superat. Un clàssic on el Barça hi arriba motivat i el Madrid cremat pels 1.001 incendis que Arbeló té al vestidor. L'últim, una baralla aquesta mateixa setmana entre Valverde i Tchouaméni en dues parts. Un dia la primera part, l'endemà el desenllaç amb Valverde fins i tot acabant a l'hospital. Avui Arbeloa ho ha intentat minimitzar sense gaire èxit. El clàssic de demà sense Lamine, per cert, i pinta que amb Mbappé. El de demà és un clàssic especial i el viurem amb intensitat en un tot ja que començarem a les 4 de la tarda i que respirarà clàssic fins que arribi el partit a les 9 de la nit. Prèvia d'aquest Barça-Madrid amb el Carles Fité. Hola, Fité.
Hola, què tal? Molt bona.
El Francesc Latorre. Com estàs, Latour?
Què tal? Bona tarda.
Content de saludar-te de nou. De seguida incorporem també l'Anaïs Martí, que la tindrem amb nosaltres. I ja ha seguit avui la prèvia del Barça, la roda de premsa de Hansi Flick, el Ramon Salmorri. Hola, Salmo.
Què tal?
I la roda de premsa estel·lar, a la seguida el Sergi Camps, d'Arbeloa. Tinc també des de Madrid a l'Orfeo Suárez. Hola, Orfeo.
Hola, bona tarda.
Sé que pensaràs que sempre ens en recordem de tu quan les coses van com van a Madrid, però és que
no,
ja em perdonaràs,
ja vaig,
però
sí.
avui ja déu-n'hi-do, eh?
Fa setmanes que ja et vaig dir que parlaríem molt aquests dies. Aquesta setmana.
Si us sembla, farem una cosa, perquè tampoc vull eternitzar-me, diguem-ne, parlar del clàssic només en òptica del que ha passat aquesta setmana al vestidor, però és evident que és la notícia del dia. Tothom esperava molta atenció aquesta roda de premsa d'Arbeloa. Sí. Hem obert, per ser una enquesta.
Sí, aquí sí que fem una miqueta de sang, eh? Sí, aquí Orfeo ara treu els auriculars perquè anem a buscar una mica de mar a
Can
Madrid. Amb què et quedes de la temporada del Madrid? En què està obert el nostre perfil d'X, arroba tot gira. Amb l'any en blanc, parlem de títols, amb el paper d'Mbappé, amb el rol de Xavi Alonso i després d'Arbeloa, o amb la picabaralla Valverde-Tchouaméni. He de dir que ara mateix la gent és conservadora perquè va fer sang, però en temes esportius, amb el 40% dels vots guanya l'opció any en blanc.
Any en blanc, val, d'acord. Que al final els títols és el més important, és el que recorda al final la història. A veure, per aquell que no l'hagi escoltat, que potser hi ha gent que no sap què ha passat avui a Valdebebas, Arbeloa, per primera vegada, ha donat la cara i ha explicat en roda de premsa prèvia, on no hi ha hagut, em sembla, crec que només la primera pregunta és esportiva, sobre el Barça-Madrid, que segurament la fan mitjans oficials del club. Oi que sí, Orfeo? Sempre pregunta primer a Real Madrid Televisió, pot ser? Perquè em sembla que la primera resposta ha estat sobre el partit, si no recordo malament.
Bueno, normalment el moderador és el que dona les paraules, no?
D'acord.
I moltes vegades és Real Madrid Televisió qui,
d'acord. Sí.
A qui li dona la primera, no?
La primera, és a dir,
Sí, perquè bueno, aixequen la mà. Bueno, com en totes les rodes de premsa, de vegades molts periodistes a la vegada, i és el moderador el que va distribuint, no?
I la resta han estat
tot. Hi ha moltes vegades, jo no vaig a totes, però les que he estat ho he seguit. Sí, normalment Real Madrid Televisió té la primera pregunta. Sí.
Monogràfic avui sobre el que va passar al vestidor. Què ha explicat Arbeloa?
Doncs mira, com dèiem, monopoli gairebé de l'afer Tchouaméni Valverde, el tècnic del Madrid, Arbeloa, diu que és un tema tancat per ell.
Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
Ah, ja sabeu que circula que el Madrid està buscant el talp que va filtrar aquesta notícia. Arbeloa diu que s'ha trencat aquella màxima que diu que el que passa al vestidor queda al vestidor.
Para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Y lo que pasó ayer, bueno, pues también fue un incidente con, bueno, que al final tuvimos la mala suerte, la muy mala suerte, de que acabara con Fede con una brecha, pero vamos, fue un incidente que no tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente.
Ah, jugadors com Ceballos o Carvajal haurien tingut enfrontaments amb Arbeloa. L'entrenador del Madrid, però, ho ha desmentit de totes totes.
Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
Arbeloa també ha recorregut a la figura de Juanito, diu que es va equivocar, però que el Bernabéu el va perdonar i sempre l'aplaudia. I ha dit que a la seva època de jugador també hi havia picat baralles entre jugadors. Ha dit que fins i tot ha vist volar pals de golf en una trifulca.
Això va ser quan ell era jugador del Liverpool.
Més enllà d'això, Arbeloa no ha confirmat si Mbappé podrà jugar demà o no. El Madrid té com a baixes segures per lesió Rodrigo, Militao, Mendy, Ceballos, Guler, Valverde, Carvajal i Courtois, a més de Ceballos, que tampoc jugarà per decisió tècnica.
Abans de donar-vos la paraula a Orfeo i companyia. Salmo, què n'ha dit Flick del que ha passat aquesta setmana a Madrid?
Poca cosa. Ha fugit d'entrar en aquesta qüestió, una mica en la línia del que ja preveiem de Hansi Flick en la roda de premsa d'avui. Tot el que ha dit és que aquesta situació diguem-ne, d'esbatussar dins del vestidor són coses que poden passar però que no són normals o que no hem de normalitzar, que s'ha de resoldre amb comunicació, i ha dit Hansi Flick, diu, no diré que mai passa al nostre vestidor això. Una mica, quan l'hem preguntat si aquesta és una situació que també s'hagués pogut viure al vestidor del Barça, en qualsevol cas, Flick ha assegurat que, tot i això, el Madrid demà voldrà guanyar i no deixar guanyar la Lliga al Barça.
Molt bé. A veure, Orfeo, començo amb tu. És mentida, com diu Arbeloa, que cap jugador, que algun jugador hagi faltat al respecte o que s'hagi encarat amb ell? Ell diu que és mentida.
Que s'hagi encarat, jo no ho sé, clarament. Que no hagi fet o no hagi, diguéssim, no hagi fet el que l'entrenador esperava, no? És el cas del Carvajal, sobretot per al tema del lideratge del capità dintre, no? L'ajuda que havia de tenir l'Arbeloa amb ell no l'ha tingut, el jugador també sent que se li ha faltat el respecte, no? No donant-li minuts per ser un jugador, diguéssim, el capità i un jugador doncs molt important dintre del club, i clar, depèn del que entenguis per una falta de respecte, no? És a dir, si del que parlem és d'un insult o de, no sé, d'un enfrontament directe, doncs potser no, però que hi ha hagut actituds que l'entrenador les ha entès d'una manera que no es corresponia amb un jugador del Madrid, això està claríssim, això no és mentida, ara. Parlem de que un jugador ha insultat a l'entrenador, per exemple, o li ha dit alguna cosa, diguéssim, forta dintre del vestuari, doncs potser això no? Però això dic que depèn del que entenguis tu. Falta de respecte personalment amb ell? Probablement no. Falta de respecte al sentit d'equip o al seu treball, quan havia de tenir, en tenia l'entrenador, un recolzament especial. Doncs això sí que ha passat, no? I no només amb el cas del Carvajal, però potser és el més cridaner, no? I recordo que això ja havia passat amb el propi Xavi Alonso, no? El propi Valverde, quan va dir que no li agradava jugar de lateral, quan estava jugant d'emergència per la lesió del propi Carvajal i la del Trent, o els gestos del Vinícius, no? Públicament, quan va ser substituït al Clàssic, és a dir, que no estem amb unes actituds noves, no?, dintre del vestuari del Madrid, sinó que ja venen una mica heredades, no? I per això dic, depèn una mica el que entenguis clarament. Jo crec que es referia amb un insult o amb un moment d'una resposta fora de to, no?
Bé, el que sorprèn és que hagi arribat a dir en una setmana que ha passat el que ha passat, perquè el club, no hem d'oblidar, ha sancionat econòmicament amb 500.000 euros a cada un dels jugadors, és a dir, que és evident que és una cosa grossa el que ha passat, que sembla surrealista que avui a la roda de premsa arribi a dir Arbeloa que està orgullós de tots els seus jugadors. Ara us demano també el vostre parer, Fiter i la Torre. Però abans, s'ha acabat el partit del Girona, hi ha hagut rebot ofensiu?
No hi ha hagut rebot ofensiu, s'han quedat amb 27, per tant, no hi ha rècord, el rècord era 28, el partit, per cert, l'ha perdut el Girona, 86-75.
Molt bé, gràcies, Marc, i com que sé que el Fiteu n'està pendent, Oriol, actualitza-li el marcador del Reus en aquest ascens a la primera federació.
Aquí no hi ha canvis al marcador, som al 14 de la segona part, continua l'empat a 0, alerta la internada per la banda dreta del Reus, intentaven contactar amb el davanter Aitor Serrano, la pilota no hi arriba, però el Reus bastant precipitat en aquesta segona part, de moment sense gols, i per cert s'ha lesionat Ostrell, Fiter, que ho sàpigues.
Ah, carai. Però millor el Reus o l'Ourense?
El Reus millor a la primera part, ara una mica precipitat en aquesta segona, i a més s'estira l'Ourense en aquesta segona part, en forma de contracap, contracop. A la primera part sí que podíem dir que bé que jugar el Reus, sobretot que combinava molt bé, però en aquesta segona part, de moment, bastant precipitat el conjunt de Marc Serrano.
Molt bé, i per ser el City que ha fet el tercer, sentència davant del Brentford, eh?
Sí, 3-0, Manchester City 3, Brentford 0, amb aquest marcador, recordem, a la Manchester City a 2 punts de l'Arsenal al capdavant de la Premier.
Molt bé, Fite, va, suqui pa.
És que no sé ni per on començar, eh? És boníssima aquesta setmana. És a dir, el futbol, si tu com a aficionat al futbol l'entens com les alegries, no? Nosaltres perquè som periodistes i tenim un altre punt, però l'aficionat viu de les alegries del seu equip i de les penes del rival. I, evidentment, aquesta setmana és gloriosa, perquè ni en el millor dels contes, és a dir, que el Madrid tingui la temporada en blanc, com bé dèieu a l'enquesta, és una cosa, però que sobre això acabi explosionant d'aquesta manera, que el Real Madrid torni a repetir les mateixes errades que va tenir amb els Galàctics, que mira que va posant cromos al vestidor i exploten, com va acabar, recordem, però almenys aquells havien guanyat alguna cosa primer, abans que explotés tot a la primera etapa dels Galàctics, no? És una meravella. A mi em fa molta gràcia el de Arbeloa buscant el talp, no? Hauríem de saber ja d'una vegada que els periodistes moltes vegades no ens entenem perquè ens ho diu directament un jugador. A vegades aquest jugador li explica a la seva parella, li explica al seu germà, li explica al seu pare. És a dir, que hi ha el seu representant. És a dir, voluntàriament, jo crec que la majoria, per no dir tots els futbolistes professionals, intenten ser molt professionals dins el vestidor, no? I aquesta obsessió de buscar talp em fa molta gràcia perquè és no entendre res de com funciona aquest negoci. No sé, David, és que és tan meravellós tot plegat que el Barça pugui guanyar la Lliga diumenge segurament és el de menys en el sentit de celebracions. És a dir, és un final de temporada esperpèntic per part del Madrid. És a dir, com un club pot escapar-se tant de les mans, i jo crec que el Barça, que justament és un projecte que comença. Per això et deia allò de la Lliga, és que demà guanyes una Lliga, però tens un vestidor jove, amb molt de futur, amb gent entregada, amb la majoria gent de casa, i en canvi davant tens un equip que tota aquesta grandesa d'hemos ganado 15 Copas d'Europa, però acaba en un no-res actualment. I això jo crec que és noticiable en el sentit de la importància, de l'essència de tenir gent de la masia, de gent de casa, i que et fa anar per un camí que si no pots perdre es pot tornar un senyal molt, molt, molt perillós.
Francesc?
Mira, el Fiter ha fet servir una paraula que volia fer servir jo també, la paraula esperpèntic, i afegiré kafkià, és increïble. I avui hem tingut un altre capítol. Hi havia moltíssima expectació amb aquesta roda de premsa i ha tornat a ser una roda de premsa lamentable d'un entrenador sense personalitat com a entrenador en aquest vestidor, que Florentino va posar en el seu dia com un titella perquè tingués contents aquesta colla de galls o de jugadors malcriats, i ha acabat, doncs, pel Pedreà, com era molt, molt previsible que acabés si el Barça feia bé les coses. Ha normalitzat que un capità, és igual, ha normalitzat que un jugador del seu equip surti amb cadira de rodes i amb un trau al cap i amb traumatisme cranioencefàlic. Diu: jo he vist un jugador que li pega un palazo de golf a l'altre. I què? I què? Això, com volent minimitzar el que va passar a la baralla entre Valverde i Tchouaméni. És un argument lamentabilíssim. Es posa una vegada més el nom de Juanito a la boca el dia que no el pot posar. És que aquí la pifia ell i la pifia el seu cap de comunicació, que li diu: avui no, avui no. Perquè Juanito li va trepitjar el cap a un jugador del Bayern de Múnich, i l'entrenador del Barça, que parla després de tu, ja estava a l'òrbita del Bayern de Múnich aleshores, i per tant sap perfectament qui és Juanito. Si hi ha un dia que no et pots posar Juanito al cap, doncs és avui. En definitiva, una demostració més de que això va pel pedregar.
Escolta, avui, Hansi Flick, no, perquè ve a tomb d'això que diu la Torre, li han preguntat per Juanito, i com que, diguem-ne, no sabia d'on caia aquesta pregunta, doncs no ha volgut entrar. No sé què em parles, no sé de què esteu dient.
Sí, no ha volgut, diguem-ne, entrar en un jardinet perillós. Per cert, Orfeo, no, et volia preguntar, i Florentino què? Tenim informació de com ho ha viscut tot plegat i què passa pel seu cap ara mateix?
Doncs amb molta preocupació, evidentment, no? Però jo crec que el problema comença amb ell, no? És a dir, si tu crides a l'entrenador emergent del mercat l'any passat, no?, o fa dos anys, que és el Xavi Alonso, no?, una mica es presentava una mica com el nou Guardiola, no?, el miracle que havia fet a Alemanya, un jugador, a més, que ha jugat al teu club, que ha estat un jugador importantíssim, preparat tècnicament, amb personalitat. Jo crec que després aquesta personalitat no la va mostrar al Madrid, almenys en les rodes de premsa, no? Jo crec que no vam veure el Xavi Alonso que va guanyar Hisenda, no? Vam veure un Xavi Alonso bé, que no volia ficar-se en problemes, i t'has de ficar en problemes per entrenar al Real Madrid, no? Però si tu contrates aquest entrenador i als tres mesos primer el desautoritzes quan el cas Vinícius, no?, el clàssic, les protestes aquelles que estaven fora de qualsevol precedent que hagin conegut, no? Si tu després recolzes una mica sota boixa el jugador, no el sanciones, no dius res de l'entrenador, i aquí comencen els problemes, no? Darrere l'altre, i la conseqüència en aquests moments és que el Madrid ha extraviat el principi d'autoritat. No sabem on està. En aquests moments no té ni entrenador, ni capità, ni president. És a dir, la conseqüència és que els jugadors, doncs, no només per la baralla aquesta, no?, que jo amb això estic una mica d'acord amb el Flick, no?, una vegada et pot passar, no?, segurament dintre un vestuari, no?, però dues baralles la mateixa setmana, una tercera d'un cop que li dona el Rüdiger al Carreras, les vacances a la platja de l'Mbappé mentre està lesionat i el seu equip s'està jugant la Lliga, encara que estigui decidida, no? És a dir, tot plegat és una mica el camarote de los hermanos Marx, no? És a dir, és per què passen aquestes coses? Perquè no mana ningú, i el principal responsable del que ha passat és el seu president, és el Florentino Pérez, que precisament és un home amb molta autoritat i que ha construït un Madrid, més enllà de, diguéssim, de les irregularitats, un Madrid gran, no?, molt gran, o ha reconstruït. Però en aquests moments jo crec que el seu temps ha passat i en aquests moments s'està perdut. És a dir, clar que prendrà decisions i clar que vindrà un altre entrenador i es fitxaran jugadors i tindrem un Madrid competitiu la propera temporada? Segur. Però el problema que té ara el club és un problema d'autoritat. De vegades aquesta autoritat la té un entrenador. Cas, Cholo Simeone. T'agrada o no t'agrada? Però està clar qui mana a l'Atlético de Madrid. L'altre dia, quan acomiadava amb una roda de premsa molt emotiva el Griezmann, però sabes que si no corres vas fuera. És a dir, un jugador de qualitat. Aquí està clar. Està clar. El Barça té un entrenador fort. De moments pot ser un capità, Puyol, amb el seu moment Raúl, Fernando Hierro, dintre del Madrid. En aquest moment tampoc té, no? Cap de les figures que normalment paren aquest tipus d'episodis, el Madrid en aquest moment no la té.
Una cosa, David, només sí. Una cosa, que diu que fitxarà jugadors que també n'ha fitxat aquest estiu. És que el Madrid porta anys fitxant cada estiu. Que no.
Sí.
No, és a dir, Hausen, Mastantuono, Carreras... S'han gastat un pastissal i no els hi ha anat bé. Per tant, no és una qüestió de que ara tornaran a fitxar, però si el problema és que no és que fitxin, és que no tenen l'essència. És a dir, van fitxant com a bojos sense criteri.
Bé, ara vindrà Mourinho a arreglar-ho. A veure, ara vaig amb el partit de demà, perquè ni que sigui una miqueta vull parlar del Barça-Madrid de demà. I del que creieu que passarà demà a la gespa, i també vull sentir a Flick. Però abans, s'ha acabat el partit del Metropolitano.
Sí, l'ha desequilibrat Borja Iglesias, l'Atlètic de Madrid 0, Celta de Vigo 1.
El Celta, que manté la lluita per la cinquena plaça, perquè situa amb 50 punts a 3 del Betis, que això sí, encara ha de jugar el seu partit demà al camp de la Reial Societat, lluita per la cinquena plaça Champions. Això fa que el Barça-Betis de la setmana que ve, diumenge, doncs pinta que serà encara amb coses en joc i, per tant, probablement no canviarà d'horari i es jugaran aquesta jornada unificada diumenge a les 7 de la tarda. I s'ha acabat també el partit del City.
Sí, 3-0 guanyat el City, es col·loca 2 punts de l'Arsenal al capdavant de la Premier.
I el Reus, què, Oriol? El tenim encara empatant a 0, eh?
No hi ha manera. El 23 està a la segona part. Ha tingut una ocasió força clara. Ricardo va fa 3 minutets. L'ha aturat bé el porter de l'Ourense, però al moment el conjunt de Marc Carrasco continua encallat de cara al gol. 23 a la segona, empat a 0.
Molt bé. A veure, Salmurri, Flick. Escoltem a Flick. En recordem, victòria o empat serveixen pel Barça per ser campió de Lliga. Davant del Madrid això no havia passat mai.
No havia passat mai, i per tant estem parlant d'un clàssic per la història on s'espera un ple absolut. Per cert, des del març del 23 que el Barça no jugava un clàssic al Camp Nou. Ple absolut, hi haurà un mosaic que posarà força a Barça, i la graderia d'animació també recuperarà la seva totalitat amb 1.200 espectadors. Flick posa en valor el fet que el Barça estigui en disposició de guanyar la segona lliga consecutiva.
Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu, i és fantàstic. Això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
Recordem sense la mina, és la baixa més important, però amb dubtes a l'11, Salmo?
Sí, i jo crec que n'hi ha uns quants, El primer és on juga Eric, perquè hem de recordar que torna Jules Koundé després de fer net de l'ascensió que li va impedir jugar al Sadar. Per tant, Eric pot jugar de lateral dret, pot jugar de l'eix de la defensa, o fins i tot pot jugar de mig centre. Cal veure qui fa de nou, si Lewandowski o Ferran, i també què passa amb Rafinha i amb Marc Bernal, que ja van entrar a la convocatòria en el partit contra Osasuna, no van tenir minuts aleshores, i cal veure si estan o no per ser titulars. Un Flick que ha enviat un missatge recurrent durant tota la roda de premsa d'avui, amb 90 periodistes acreditats, que és centrar-se, diguem-ne, a nosaltres mateixos, intentar apartar-se de tot el que passa.
Creieu que demà el Barça voldrà fer sang? És a dir, que no especularà, és a dir, que anirà, si pot, a fer mal al rival i a fer-li més sang encara. És a dir, que estan especialment motivats els jugadors del Barça. Teniu aquesta sensació, Fiter?
Sens dubte. Sens dubte et dic el perquè. Primer, per venjança, de revenja, més que venjança, del partit d'anada, no? Que el Barça va perdre i que el Madrid és el rival. Després, perquè no hi ha relació entre els jugadors dels dos equips. No són amics. Com a molt, Vinícius i Rafinha es coneixen. Però fixa't que a vegades hi havia, doncs, companys de selecció, per entendre's, no? És que no hi ha cap jugador del Madrid, més enllà de Carvajal, que, a més, les relacions van acabar molt malament després de la seva actitud en el partit de la primera volta. No hi ha relació. No hi ha jugadors que hi hagi aquella empatia d'aixecar el peu en algun moment. És tot just el contrari. Per això et dic, et poso l'excepció potser de Rafinha i Vinícius, però per la resta, els del Barça són joves, amb ganes. Ja vas veure com van viure el duel de l'Espanyol, el derbi, que fins al final encara provocant, en el sentit de, bé, que tenen aquest punt de competitivitat. I jo estic convençut que ells demà tenen ganes de fer mal, de fer sang, perquè és que no tenen empatia amb ningú de l'altre cantó. I això ho veurem demà claríssimament.
La Torre?
Absolutament d'acord. I a tot això que ha dit el Carles, hi posaria el fet de que demà, a l'11 del Barça, hi haurà molts jugadors que s'han fet a la pedrera del Barça, que s'han fet a la Masia. I que pot sonar molt, molt romàntic, si vols, però que en partits com aquest és molt important. Senten els colors, saben què vol dir aquest escut. Compararàs el nombre de jugadors fets a la Masia demà a l'11 del Barça amb els fets a la fàbrica amb el Real Madrid, i això ja dirà molt de com afronten el partit els uns i dels altres. I, escolta'm, Arbeloa, de qui parlàvem abans, s'ha posat, abans dèiem de Juanito, un altre cognom o nom que s'ha posat molt a la boca a les seves rodes de premsa és el de Negreira. I això el vestidor del Barça cou molt, que aquestes lligues ja de la modernitat encara les atribueixin al cas Negreira, els fot molt, i per això també li tenen moltes ganes amb el Real Madrid. I si el Barça marca primer, si el Barça s'avança en el marcador, jo crec que el Madrid, després de tot el que ha passat i amb la Lliga absolutament perduda, no li veig aquest esperit col·lectiu de rebel·lar-se contra la situació i anar a intentar igualar el partit. Jo crec que el Barça demà anirà a fer mal, i escolta'm, com a festa única, única en la història que es pot viure demà al Camp Nou, matxacant el teu rival i guanyant la Lliga, jo crec que ha de ser així.
Orfeo, anem massa crescuts, creus?
Una mica, no? Jo crec que el Barça demà serà campió de Lliga, però jo crec que també el Madrid, encara que desordenat, encara que enfrontat, bé, amb totes les seves misèries, no?, que hem vist aquesta setmana, però jo també crec que els jugadors estaran motivats no tant per una banda per guanyar el Barça, però no perquè tinguin res contra el Barça i saben que el Barça guanyarà la Lliga, però una mica per si mateixos, no? Jo espero un Madrid competitiu demà. Crec que el Barça guanyarà la Lliga, perquè guanyarà el partit, o com a mínim empatarà el partit, però no veig un Madrid entregat. I no tant per dir, bueno, mullem la festa del Barça, també per si mateixos, no? Per tot el que ha passat, no? És que has de donar una resposta com a professional, perquè, et recordo, el problema del Madrid no és demà, és la setmana següent quan torni al Bernabéu per jugar amb l'Oviedo, potser amb la Lliga ja decidida. Clar, si demà t'entregues al Barça i encaixes un 4-1, no sé, per exemple, el del Bernabéu pot ser, deia textualment l'Arbeloa, una hoguera pública, doncs això serà el Bernabéu si tu no dones una resposta mínima. I encara que la donis, et pitaran i molt el teu públic. Però si, a més, el Barça et pinta la cara amb un, no dic un 5-0, però no sé, un 3-1, 4-1, amb molta claretat, i amb un equip sense motivació, sense competitivitat, el del Bernabéu pot ser l'hoguera pública, com diu l'Arbeloa, no? És a dir, que jo crec que amb un Madrid competitiu demà, ara, entenc també que la motivació del Barça pot estar per sobre, no? I això que dèieu de que són jugadors de la cantera i tal, jo crec que això sí que influeix en voler fer més mal al Madrid, no? De la mateixa manera que senten el derbi amb l'Espanyol també d'una manera diferent, no? Perquè són jugadors de la casa, s'han enfrontat moltes vegades, no? Jo crec que això també té la seva influència. Potser un jugador, no sé, un De Jong o un jugador estranger, un Rafinha, no ho sent de la mateixa manera, això de fer mal al rival, no? Però jo crec que en el cas del Barça, per la composició del seu 11, això sí serà com dieu.
Només un apunt, l'Orfeo parla des del punt de vista dels jugadors i de que han d'estar motivats o que han d'intentar convèncer de que no poden sortir així al Camp Nou, però jo et parlo, o les meves sensacions amb els contactes que he tingut amb gent de Madrid i madridistes, el dilluns van començar la setmana molt eufòrics després de guanyar l'Espanyol i de dir, mira, l'únic que ens queda aquesta temporada és fotre la Lliga al Barça, que almenys no ens la guanyin a la cara, no? I a mesura que ha anat avançant la setmana, ha anat baixant la seva eufòria i ha acabat dient, mare meva, la que ens pot caure demà. És a dir, a nivell d'aficionat del Madrid, ha sigut una setmana molt bèstia en aquest sentit, de que dilluns, després de guanyar l'Espanyol, van dir, mira, almenys els hi fotem la festa en l'aire i que no ho puguin celebrar, però ara jo crec, i almenys amb els que jo parlo, etc, estan acollonidos, que deia el Màgic Andreu.
Bé.
Sí, però per això afegeixo una cosa només. Jo crec que el dilluns, abans d'aquests episodis i de l'escarnio público, no? El dilluns els jugadors podien pensar això, no? O el Madrid podia pensar això, a veure si mullem la festa del Barça, no? Després del que ha passat, jo crec que la motivació del jugador del Madrid és fer l'intent de guanyar el seu respecte, de jugar per la seva dignitat, perquè és que si no ja dones per guanyar de la Lliga pel Barça. Jo crec que demà el jugador del Madrid ha de jugar per una mica per la seva dignitat, no? Davant la seva gent, davant el seu club i davant si mateixos, no? Perquè jo crec que i jo espero un Madrid motivat, possiblement no coordinat, no? Col·lectivament, Madrid en el que veurem jugadors, veurem jugades, però no veurem un col·lectiu, perquè la figura de l'Arbeloa està absolutament desacreditada també pels seus jugadors, no? Però sí que espero un Madrid motivat. No crec que ho tingui fàcil demà el Barça.
Ara farem un relleu a la tertúlia. Deixo l'Orfeo que marxi a descansar, que demà té un dia llarg, i incorporo l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Què tal? Com esteu?
Entrada d'Anaïs, sortida d'Orfeo. Orfeo, una abraçada forta. Demà tornem a parlar, eh? Demà farem anàlisi ja més tàctic, més futbolístic d'aquest Barça-Madrid amb el Ricard Torquemada i amb tu, Orfeo, d'acord?
Molt bé.
Vinga, fins ara.
Pensava que l'Anaïs s'havia borrat com l'Mbappé, tu.
No. Tenies...
Que graciós que ets. Tot bé amb Pablo Alborán?
És veritat. Mira, m'ho ha xivat l'Anaïs, que vas anar a veure Pablo Alborán ahir.
La teva versió més romàntica a les xarxes, allà estava.
Desconeixia aquesta passió que tens per Pablo Alborán.
Increïble, és que té cops amagats, Fiter.
No vull aquí fardar, però vaja, convidat personalment per Pablo Alborán.
Ah, sí? Teniu amistat?
Sí, bueno, sí.
Molt bé, i quan penses convidar-lo al bar o al Tot Gira?
No sé, era futbolero.
És a dir, has trigat 5 anys en donar aquesta informació?
Bueno, escolta, sí, no n'ha de fer res de vida privada, però molt bé, bona gent, molt bona gent, de veritat, molt bona gent.
És del Barça o no?
No, és més madridista, però no és gaire futbolero, eh?
Ah, no era futbol.
És de Màlaga, molt bé. Un crac.
Així m'agrada, Anaïs, entres forta aquí al bar.
Home, però perquè em provoca la mínima. I mira que avui hauríem d'anar bastant en la mateixa línia, eh, Fite? Correcte, però és que no, ni un dia.
Venia preparada, l'Anaïs. Per cert, abans de seguir, Oriol Rodríguez, oi que no hi ha bar aquí al Municipal de Reus, en aquest play-off d'ascens?
No, és evident que no hi ha bar, perquè
home,
si no...
S'han menjat un penal
ja
de llibre.
Havia tingut, sí, un penal sobre Ramon Folch, claríssim, que ha rebut la puntada d'un jugador de l'Ourense. Nosaltres hem vist la repetició a través del monitor i és un penal, és molt penal clar, que l'àrbitre Nil Cubas s'han passat per indignació del Municipal de Reus. Un penal que hauria pogut acantar el marcador. Al moment, el 34 de la segona part, continua aquest empat a 0 amb aquest penal que no s'ha xiulat favorable al Reus. Un penal claríssim.
Molt bé, doncs hauria ja d'estar guanyant, perquè almenys el penal, si hagués transformat avuiament el Reus, s'hauria d'assenyalar perquè era molt i molt clar, però aquí no hi ha bar al play-off d'ascens a la Primera Federació. Molt bé, a veure, li vull demanar al Salmurri si està tot preparat, si demà arriba l'empat o la victòria, per tant el Barça és campió.
El cava en fresc, si sí, el club té el cava en fresc.
Sí que aquestes coses a vegades costa explicar-les perquè sembla que generin mala sort, no? Però home, s'ha de tenir preparat.
No, sí,
què,
sí.
Què tant, es farà?
A veure, diguem-ne que es dividirà en dues fases. La primera serà un cop acabi el partit, en cas que el Barça empati o guanyi i per tant es proclami campió, aquí hi haurà una celebració a la gespa i hi haurà l'entrega de la Copa del Trofeu de Campió de Lliga per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i en aquesta festa de la gespa al Camp Nou, doncs hi haurà discursos i parlaments de Hansi Flick i també per part del capità de l'equip. Aquest serà el primer pas. El segon serà el dilluns. El dilluns a la tarda hi haurà la rua de celebració del títol de Lliga, una rua que començarà a les 5 de la tarda i acabarà a les 9 de la nit amb sortida i arribada al Camp Nou. No a dins del Camp Nou, no s'obrirà l'estadi perquè hi vagi el públic, sinó que l'autocar començarà el recorregut a l'esplanada del Camp Nou, sortirà des d'allà, arribarà fins a Plaça Catalunya i farà mitja volta i tornarà cap al Camp Nou. Són els dos epicentres que concentraran aquesta festa de celebració del títol, que, si ho vols, tindrà una cirereta aquesta setmana amb la renovació, amb l'oficialitat de la renovació del contracte de Hansi Flick. Ja té l'acord tancat amb el club fins al 2028, amb possibilitat d'ampliar-lo encara un any més si totes dues parts hi estan d'acord.
Se saben els detalls d'aquesta possibilitat? De què dependrà?
No exactament, o sigui, no et sé dir si quins són contractualment, però bàsicament és una qüestió que afecta a la voluntat de totes
les dues parts.
Ah, exactament, si tant el Barça com Hansi Flick ho volen, es pot tirar endavant aquest any més.
Ara
diguem que s'ha acordat econòmicament els termes d'aquest any prorrogable.
D'acord, ara us demanaré sobre Hansi Flick, la figura de Hansi Flick, que demà pot guanyar la seva segona lliga en 2 anys consecutiva amb el Barça, i això crec que val la pena remarcar-ho. Però un dubte, Salmo, és rua de campions i no de campiones de Lliga. Clar, la setmana que ve el Barça estarà ja a tocar de la final de la Champions i per tant aquí l'equip femení, que ja ha guanyat la Lliga, no entra en escena, juga la final de Copa, el dissabte, i la següent setmana la final de Champions.
Correcte, el femení té 2 títols en joc, la Copa el cap de setmana que ve i la Champions el següent, i d'acord amb Pere Romeu i d'acord amb l'equip femení, doncs no formaran part de la rua. Bàsicament, se'ls va consultar i Pere Romeu va preferir diguem-ne, doncs, no celebrar res fins que no s'hagués jugat la final de la Champions.
Després el Barça, si guanya la Champions, faci la seva pròpia celebració. Això ja en parlarem.
Ah, exacte. Sí.
Molt bé. A veure, Hansi Flick ja a punt de renovar fins al 2028 amb l'opció un any més. Més que merescut, no, Anaïs?
Per suposat, era molt difícil aconseguir el que Flick ha aconseguit. Recordem que quan va arribar Mbappé semblava que s'havia acabat el món al Barça, i resulta que 2 anys després no només el Madrid no ha guanyat res, sinó que el Barça doncs ha guanyat títols, i aquesta segona lliga ells creuen que era més complicada de guanyar des del Barça, perquè el més difícil és mantenir, no?, una dinàmica guanyadora després d'un any d'haver guanyat ja tres títols, com és el cas de la temporada passada. Crec que Flick és un entrenador molt respectat en aquell vestidor. Crec que s'ha convertit també en una espècie de mentor dels joves, però que ha après a acompanyar-los a mesura que van creixent també futbolísticament. És un entrenador que deixa que els jugadors s'equivoquin, però els protegeix i els alliçona de portes cap endins, perquè hi ha codis de vestidor que han de quedar a dins, i que ha sabut solucionar conflictes a nivell de gestió. És a dir, a la pretemporada va haver-hi desavinences entre Gavi i Fermín, és un secret públic, ho sap tothom, i aquí la mà de l'entrenador ha ajudat a que tots dos tinguin ara una relació de germans com la que tenien després d'haver conviscut a la Masia. Crec que també ell és molt conscient de que té en la Masia el seu tresor més gran, i que se l'ha de potenciar i se l'ha de protegir, i que genera un estat de felicitat generalitzat en el barcelonisme, que ha deixat de patir, no?, entre cometes, perquè el soci del Barça es caracteritza sempre per aquest patiment, però crec que des que ha arribat Flick aquesta sensació és molt menor, així que és una gran notícia, i crec que al final, si ell vol renovar any a any o s'ho pensa una mica més, és perquè és plenament conscient del que ell genera, d'aquesta responsabilitat que té en tot el que el Barça està aconseguint, i crec que parla molt bé de Hansi Flick, que s'ho vulgui, que vagi pas a pas i any a any.
La Torre?
Sí, a nivell de resultats falta la gran il·lusió, la seva gran il·lusió, com ell mateix ha confessat en roda de premsa, o la seva gran missió per la qual ha vingut a Barcelona, que és guanyar la Champions, però a nivell esportiu no cal dir que guanyar dos lligues de manera consecutiva, la Copa del Rei, dues supercopes, doncs són números molt, molt, molt impressionants. La veritat és que estarem d'acord que el Barça aquest any no ha jugat tan bé com l'any passat. No hem vist la versió espectacular de Rafinha, que ha estat molt temps lesionat, alguns jugadors han baixat una mica el pistó respecte a la temporada passada, però tot i així pots acabar fent més punts que la temporada passada. Però al marge d'això, jo també m'anoto, no?, o subratllo aquesta capacitat de gestionar el vestidor. En alguns moments hem tingut, i ho hem parlat amb Tertulli, és la sensació de que la gran estrella, Lamine Yamal, podia descarrilar. Recordeu les declaracions de Lamine abans del clàssic al Bernabéu, doncs Lamine no ha descarrilat, ha sigut capaç de gestionar una alternança a la demarcació de nou, per no repetir els noms que deia l'Anaïs, Robert Lewandowski i Ferran Torres. Robert Lewandowski, un tòtem, un crac europeu, una figura mundial, ha après a ser suplent al Barça, i almenys de portes en fora no ha generat cap problema ni ha fotut cap company a terra, com si ha passat, per exemple, aquesta setmana al vestidor del Madrid. Per tant, en clau Barça, excel·lent notícia la continuïtat de Flick.
Fite.
Sí, afegir, molt d'acord amb tot el que diuen. Afegir que, per exemple, ha resolt quan ha calgut a prendre decisions. Ara recordo, fa una temporada i mitja, lo d'Iñaki Peña. Recordeu com es va patar Iñaki Peña de la porteria, que va semblar que havia sigut injust, però ell va creure que havia de jugar a Chesney, i ho va fer, i no li va tan molt el pols. Vull dir que també ha hagut de prendre decisions quan ha calgut. A la roda de premsa ha sabut gestionar elogis quan calia a Lamine, però també li ha fotut pals. Va parlar d'ego, recordem l'inici de temporada quan parlava d'egos. Per tant, jo crec que és un entrenador que té aquesta personalitat, que té aquest tracte, i que ha sabut liderar un equip molt jove, que estic d'acord amb el Francesc, que potser no ha jugat tan brillant com la temporada passada, però en el fons jo crec que ha rendit per sobre les seves possibilitats. És una plantilla molt jove, i que a la mínima que tens una mica de lesions es nota moltíssim. Lewandowski era un any més gran i es notava que ja no rendia, Ferran fa el que pot i no està tant de bo pogués fer més, i el dia que no hi ha Rafinha o no hi ha Lamine, l'equip ho paga moltíssim. Per tant, jo crec que per mi la gran cosa és que potser ningú ens esperàvem que apostés tan fort pel planter. O sigui, sí que saps que vens al Barça i que tens aquesta Masia, però Cubarsí, Lamine, Bernal, jugadors que des del primer dia Llàstima de la lesió de Bernat l'any passat. Els va posar titulars indubtablement. Jo crec que, i quan ha hagut de tirar de Xavi Espar, etcètera, etcètera, crec que per mi aquesta és la millor legat que ens pot deixar un tio que ve de fora, que semblava que era un astronauta i de cop i volta aposta pel planter com el que més.
Flick, que sens dubte demà centrarà totes les mirades d'aquest Barça-Madrid, que ja ho sabeu, per primera vegada a la història, podrà permetre al Barça, si empata o guanya, guanyar una Lliga i fer-ho al Camp Nou, que ja tocava un Barça-Madrid al Camp Nou. Salmo, l'últim va ser fa 3 anys, que és aquell de que marca que sí, no? 2-1 amb Xavi Hernández a la banqueta, oi que sí?
Sí, sí, el març del 23, ho comentàvem abans, amb gol de que sí, el Barça va... Gols de Sergi Roberto i que sí. El Barça va guanyar fa 1.148 dies d'això.
Mare meva, tu, ja tocava un clàssic al sí, Camp Nou, eh?
Que sí. Això et demostra que hem evolucionat sí, una mica, eh? Mora,
sí,
i que passa el temps, tu, perquè sí, jo el tinc oblidadíssim, que sí, ja.
Afortunadament.
Molt bé, tanquem avui aquest bar, aquest especial prèvia del Barça-Madrid. Demà, insisteixo, un tot gira que arrencarà a les 4 i que respirarà clàssic per als 5 sentits i que ens portarà fins a TDT a les 8 d'aquest partit, que si el Barça empata o guanya, li donarà el títol de Lliga davant del Madrid, que veurem quina capacitat té de plantar o no cara. Gràcies, Fuiter, gràcies, Anaïs, gràcies, La Torre, gràcies, Salmurri. Una abraçada forta a tots.
Que vagi bé. Reclamem, David, sí? un bar musical amb Pablo Alborán.
Home, doncs ens queden molts Fuiter. Programes fins a la final del Mundial, que tancarem tot gira, per tant, coses rares en farem, eh? Per tant, aquí un Pablo Alborán al tot gira estaria bé.
Ai, quanta enveja veig per aquí, eh? Gran Pablo.
Admiració.
Home, gran Pablo.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Vaig a publicitat, però abans, Oriol Rodríguez, què fa el Reus quan queda pel final?
Doncs a punt d'entrar el temps a afegir, 45 de la segona part, continua aquest empat a 0, no hi ha manera avui de batre la porteria de Lourense, ho tornava a intentar el Reus ara per la banda dreta, la pilota serà pel Lourense amb aquesta jugada polèmica, bé, no hi ha polèmica perquè era un penal claríssim que no ha assenyalat l'àrbitre Nil Cubas sobre Ramon Folc. Entrarem al temps a afegir, continua l'empat a 0.
No tenim encara minuts afegits?
No, encara no, encara no.
Doncs pausa i rematem per aquí.
Vins i caves artesanals des de 1777. Baset, senyers, Baset.
Directe a casa seva.
Baset, senyers, Baset.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de clàssic. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
A punt d'acabar-se el partit del Reus, jugarà amb Dem Lourense i en tindrà una falta per ells al Reus.
Sí, hi ha hagut una expulsió per l'entrada que ha fet Javier Labrada sobre un jugador del Reus. Ara tindrà l'última oportunitat ja amb el temps exhaurit. Serà o Xavi Jaime o bé també Sergi Casals a la porteria. La pilota molt a prop de l'escaire dret de la porteria de l'Ourense. Serà la darrera oportunitat perquè el Reus avui pugui batre la porteria de l'Ourense. L'àrbitre avui, Nil Cubas, ha estat molt malament. Ara assenyala la tanca, de moment només hi ha un home de l'Orense en aquesta tanca, per tant intentarà una centrada des de la banda dreta Xavi Jaime perquè trobi algun rematador. Minut 49 ja, s'ha exhaurit el temps, però encara tindrà el Reus aquesta darrera oportunitat. De moment empat a 0 per batre la porteria de l'Orense. Xavi Jaime que anirà cap a la pilota, aplaudeix al municipal de Reus avui les gairebé 4.000 persones que hi ha. Encara no servirà aquesta falta perquè hi ha picabaralles a l'àrea. L'àrbitre dona l'okay. Xavi Jaime cap a la pilota. La pilota per baix es passeja per l'àrea de la porteria de l'Ourense. De moment la pilota continua pel Reus i l'àrbitre assenyala al final. No ha deixat continuar aquesta jugada. S'indignen els jugadors del Reus i es demana bàsicament també des del delegat de camp que no es llancin objectes al terreny de joc, una cosa que ha passat al final de la primera part. Per tant, amb aquesta jugada d'atac s'acaba el partit, no hi ha hagut gols, empat a 0 entre el Reus, Redis i l'Ourense, i la setmana que ve el Reus haurà d'empatar, anar a la pròrroga i guanyar, o guanyar directament el partit per poder passar en aquesta final del play-off d'ascens a la primera rep. No hi ha hagut gols, el Reus ha estat superior, però vaja, de moment empat a 0.
Recordem, tornada dissabte a Ourense, si no recordo malament, a les 6 de la tarda, oi, Oriol?
Correcte.
Correcte. Gràcies, Oriol, et deixem anar a vestidors. Fins ara.
Vinga, una abraçada.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels moments en què el tractament del càncer ha experimentat més progressos ha estat entre el segle XIX i el XX, quan l'oncologia encara no era una especialitat mèdica com a tal. La història de la lluita contra el càncer en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranich.
És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu vist. No sabeu el que és una dictadura.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
A punt semàfors, comença la...
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana, Gran Premi de França, amb convidats especials.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre i les entrades teves.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
A la primera divisió, a punt de començar l'últim partit de la jornada d'avui dissabte, el Reial Societat Betis.
I demà hi tornem amb més Tot Gira i amb Clàssic. Que vagi bé. Adéu-siau.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Tur i Joan Arroyo. Producció de Dolors Joanola i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Júlia Aparicio. Dirigeix i presenta David Clopés.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.